Bé, doncs jo, com que no m'he de presentar, ja puc anar directament a la qüestió. Jo senzillament parlo com a comissària, cocomissària junt amb la Maria José, per la part del Lagar. Llavors jo parlaré del Lagar, no diré res de l'Hortans. I el que jo havia pensat fer primer, que de fet ja és el que faré, és entrar una mica més en el tema de les relacions entre Lagar i alguns artistes de l'avantguarda catalana, principalment Barrades i Miró, que tant a l'Expo, a l'exposició, com al catàleg ho esmentem, però no ho desenvolupem, i llavors el que volia fer una mica era això. Però també, després, mirant els materials, també en part el que he fet és una mica com tornar a explicar la mateixa història però amb altres quadres. Què vull dir amb això? Al llarg de la recerca hem trobat moltes obres de Lagar que no hem pogut portar a l'exposició, per molts motius diferents, perquè no sabem qui les té o on són, perquè ho sabem però no ens les han deixat, o perquè eren als Estats Units i vam considerar que no calia portar-les. Per una sèrie de motius hi ha obres, perquè era molt car, evidentment, i he de dir que el museu ha fet tots els esforços possibles en tot el sentit, però tant com per fer venir un quadre dels Estats Units potser no era necessari. Llavors, hi ha tota una sèrie d'obres de Lagar que sabem que existeixen, que no són a l'exposició, del període que parlem, perquè recordem que en el cas de Lagar només hi ha obres del període 15-18, que també recordo que ell tenia, això ho vaig recordar, entre 23 i 27 anys quan les va fer, per tant és el seu període de joventut, i he pensat fer com un recorregut, no en detallat, però per veure també algunes d'aquestes obres, i per tant entre això que veurem aquí i l'exposició, completar una mica millor el nostre coneixement. Per això moltes de les fotos són molt dolentes, perquè són agafades o de webs, de pàgines de subhastes, o de llibres, o de llocs diversos on les he pescat, i per tant ja em disculpo ara, perquè no és una cosa de qualitat, és per veure una mica la qüestió. Bé, Lagar, ja ho sabem, neix l'any 1891 a Ciudad Rodrigo. Tenim molta més informació del Celso Lagar que de l'Hortans, tot i que és veritat que moltes vegades confusa, equivocada, repetitiva, en fi. I encara ara, no sé, espero que l'exposició ajudi a polir, però, per exemple, la Viquipèdia encara té errors i, bueno, en fi, mica a mica hi anirem, ho anirem arreglant. Deia, neix a Ciudad Rodrigo i en un moment donat se'n va a Madrid, on comença a formar-se com a escultor. És en tant que escultor que coneix el Miquel Blay, per això he volgut començar amb aquesta imatge, perquè el Miquel Blay té molta relació amb Girona, amb Olot, evidentment, i és en Blay qui li recomana d'anar a París, que s'espavili, que busqui diners, no?, i que se'n vagi a París a estudiar. Blay havia fet això, Blay havia aconseguit que la Diputació de Girona li donés una beca que mai n'havia donat cap, i en ell li va donar, i Lagar aconseguirà que l'Ajuntament de Ciudad Rodrigo, entre Lagar i el seu pare, que insistiran, li doni una beca per anar a París. Aquest quadre que us poso aquí és de l'any 17, és posterior, però el poso perquè està dedicat a Blay, a mi maestro Blay, Celso Lagar, 1917. Aquest quadre ara s'està subhastant a Madrid, per si algú té curiositat i interès, i és un bodegó d'aquest molt colorit que Lagar estava fent efectivament en aquell moment. Per tant, Lagar se'n va a París com a escultor. A París es forma en diferents llocs, té contacte, entre altres, amb un escultor que es diu Josep Bernard, que sembla que va parlar d'ell en algunes ocasions, perquè els diaris de Ciudad Rodrigo ho recullen, però jo no he trobat la font, però vaja, ja la trobaríem, hauríem de buscar més encara, però de moment no l'he trobada, ja ho veuríem. I en tot cas tenim aquesta fotografia, que es publica a la premsa de l'època, de cap a 1914, que a mi em recorda una del Fidel Aguilar, que també es veu el seu estudi, no?, d'escultor. Jo crec que això no és el seu estudi, dubto que ell tingués un estudi tan ben farcit, possiblement és una de les escoles on estudiava, però aquest relleu és possible que sí que sigui seu, suposo que sí, vaja, perquè es fotografia al seu costat. Si fos el cas, seria l'única escultura seva que coneixem junt amb la que tenim a l'exposició. La que tenim a l'exposició és un guix que ell envia a Ciudad Rodrigo, justament com en Blay va enviar el contra l'invasor, per demostrar que està estudiant molt i aprenent molt i que, en fi, que és molt profitós i que li allarguin la beca. No li van allargar, només per un any. Llavors, aquest relleu seria l'única altra obra escultòrica seva que coneixeríem, si és que és seva, insisteixo, com crec que sí. És una maternitat, que efectivament és un tema que sabem que va treballar, molt curiosa, amb una figura femenina, tant la mare com el fill, amb unes formes com molt contundents, bueno, amb un punt geometritzat, que ja podria lligar amb alguna cosa que sí que sabem que ell més o menys estava fent en aquell moment, però tot això té un punt una mica singular. Llavors, una de les coses que ens podem preguntar és què va veure... Clar, la gara és a París entre l'11 i el 14. Són tres anys increïbles per al món de les avantguardes. Són tres anys en què passa de tot, a tota Europa, però a París principalment com a centre neuràlgic. No? Tots els avanços del cubisme, el collage, l'abstracció, en escultura, en pintura, en totes les disciplines, per no allargar-me. Llavors, la gara era allà, era a París. Llavors, tenia ocasió de veure totes aquestes coses, de deixar-se'n influir. No? He posat aquesta foto com un exemple. No sé si la gara van a veure aquesta exposició o no, però vaja, si no van a veure aquesta, en devia veure de semblants. Aquí tenim aquesta obra de Kupka, la primera obra abstracta que es presenta al públic en una exposició oficial. Tenim obres dels cubistes, que llavors eren més coneguts que Picasso i Braque com a cubistes, que són Metzinger, per ordre, Metzinger, Picabia i Le Faconnier. I tenim aquests quatre caps de Modigliani, que ja sabem que s'ha escrit molt sobre la relació Modigliani-Lagarde, sabem que es van conèixer, com a mínim segur que es van conèixer el 1915, aquest retrat que per darrere porta la inscripció de la mà de Modigliani, feta l'estudi de Lagarde, ens ho prova. No sabem si ja es coneixien abans, però no calia que es coneguessin, perquè Lagarde podia haver vist la seva obra perfectíssimament, doncs, per exemple, en aquest saló. El cap de l'Hortans que ha ensenyat abans està en línia absolutament. No calia veure's, és una afinitat, és un interès per allò primitiu, per una sèrie de formes que en aquest moment interessen. L'any 12, perdoneu, 12 no, 11. 11 és l'any de l'exposició dels futuristes, si no m'equivoco. Són els anys en què es publica Di Cubisme de Gleizes i Metzinger. Que, no, el 12, sí, perdoneu, els futuristes, que s'ensenyen els primers papier collé, que Apollinaire publica els pintors cubistes. És a dir, són anys en què, per un artista amb una mica d'inquietud, tenia ocasions de veure i fer moltes coses. Què van fer exactament Lagarde i Vaguer? Que deduïm que més o menys es devien conèixer el 1913, nosaltres hem proposat sempre, potser abans, no ho sabem, però com a mínim el 13, doncs, com deia, no ho sabem. Lagarde en un moment donat parla que ell va conèixer a Picasso, a Matisse i a Émile Bernard, a banda del Joseph Bernard. No ho sé, perquè diu que va veure Picasso i veu obra d'època blava, i en aquest moment Picasso, 1911, ja no feia època blava, no sé jo si tenia l'estudi ple d'obra d'època blava, potser sí, però jo diria que devia tenir altres coses, no ho sé, i no ho senyala, no ho sé, és una mica vaga. Potser sí, potser no, és fàcil que es coneguéssim, el que dèiem abans, no? Els artistes... Aquí queda, en tot cas, té aquestes possibilitats. D'aquesta època, ja que dèiem aquest primitivisme, dèiem que l'obra de Modigliani representa, doncs, per exemple, tenim aquesta Eva, fixeu-vos que aquesta firma de Lagarde dels inicis és molt característica, és una cal·ligrafia quasi infantil que ens ajuda molt a datar-lo i a més posa París 1914. No tenim quasi res datat de Lagarde, quasi res. I per tant, doncs, quan tenim alguna dada, l'anomenem Eva perquè és aquesta figura amb una poma, evidentment no sabem ben bé què representa, però té aquest tarannà que podem vincular, doncs, com dèiem, a Modigliani, al primitivisme, i que després per mi és una baula perduda, ell i l'Hortans amb Fidel Aguilar, que no s'havia considerat massa. Per exemple, jo vaig fer un article sobre el tema, jo no coneixia el cap de l'Hortans quan el vaig fer, si l'hagués conegut, evidentment ho hauria explicat a l'article, que jo crec que tant un com l'altre van tenir molt a veure, en aquest cas, entre moltes altres influències, com l'Eva ja ha esmentat, amb el que faria Aguilar. Penso, però això és cosa meva, que també és d'aquesta època aquest dibuix, perquè el té aquest aire modillanès, que això és un Modigliani, també del 1912. Crec, perquè em sembla intuir aquí sota una firma, no sé, d'aquest estil, però no ho sé, no tinc millor foto. Ja dic que això són fotos pescades d'internet, de llocs molt diversos, i no tinc més informació. En tot cas, està clar que estava en el cas de les corrents avantguardistes. En aquest moment, en principi, Lagarde encara era escultor. Es coneix amb l'Hortans com a escultor, es presenta com a escultor i fa una expo l'any 1913 a París individual com a escultor, en la qual presenta la Rosa de Tebes. No sé si aquesta o una altra còpia de la que tenim nosaltres. Això, jo diria que una altra còpia, però no ho tinc del tot clar. En aquesta galeria, que és una galeria molt petita i molt rara, de la qual hi ha molt poca informació, en la qual ell exposa l'any 13, era d'un senyor anglès, jo no crec que Lagarde parlés l'anglès, ja m'agradaria veure com es van connectar, però vaja, en la qual aquest senyor anglès exposava bàsicament artistes anglesos, entre els quals un grup de tres artistes que es deien els ritmistes. formen part d'un grup proper a Les Rapaun, perquè ens fem una idea, en aquest tipus de poetes d'avantguarda anglesos. Us poso tres imatges que he pescat també d'aquests tres pintors d'aquest període, perquè jo crec que quan Lagarde fa el pas a la pintura, parlem molt de Cézanne i parlem molt de... Jo mateixa ho he escrit, però hem posat també una imatge de l'Anna Stel Rice en el catàleg, perquè jo crec que també hi ha alguna proximitat amb aquests artistes. Una seria l'Anna Stel Rice, l'altra el John Duncan Ferguson i l'altra el Samuel John Peeple. Jo crec que en aquesta simplicitat i síntesi alguna cosa segurament Lagarde també en va pescar d'aquests tres, no? Que són, per no anar citant infinites referències, són menys coneguts que d'altres que tots podem tenir al cap quan veiem la seva obra. Bé, en qualsevol cas, com sabem, a finals del 14, començaments del 15, venen cap a Catalunya, passen pels Pirineus, a veure la família de l'Hortans, passen per Castelnau d'Estretafons, ho sabem segur perquè ell presentarà un dibuix de Castelnau, i jo crec que aquesta és l'església que ell dibuixa en aquest dibuixet, que també està a subhasta ara, que surt com a dibujo relacionado con cartel d'exposició, sempre ho dic en castellà, em sembla que estava en castellà, d'exposició a Girona. No sé si té a veure amb l'exposició de Girona, no és Sant Fèlix ni la catedral, si és que el que va escriure això s'ho pensava. Té a veure amb alguna exposició que va fer Catalunya? Sí, devia ser un apunt, un esbós, potser pel cartell, potser per la invitació, potser pel catàleg. Amb quina? No ho sé, però aquí queda aquest detall. Probablement sí que era una de les exposicions que va fer l'any 15, perquè, esclar, ve de França, tal, no? té el seu sentit. Però, bueno, aquí queda. El cas és que, com sabem, el febrer exposa a Can Dalmau. Com es van conèixer amb Dalmau? Un altre misteri, perquè, a més, hi exposa com a pintor. Dalmau ja ho diu, Lagarde acaba de començar a pintar. Home, en Dalmau era molt atrevit, però tant com per exposar un pintor que feia dos mesos que pintava, literalment, perquè fins llavors havia sigut escultor, que era de Salamanca però arribava a Barcelona via Ciudad Rodrigo i el del qual no tingués cap referència, home, és una mica estrany. Jo crec que s'havien conegut segurament a París. Hi ha algunes pistes. Podria arribar a ser, per més inri, que s'haguessin conegut a través del grup de la Mela Mutter, però això queda així en l'aire. El cas és que exposa, i déu-n'hi-do, per fer dos mesos que pintava, déu-n'hi-do hi ha la llista de quadres que presenta, quadres i aquarel·les i les escultures de l'Hortans. Dels quadres n'hem identificat alguns, algun el tenim a l'exposició, entre els que no i que jo crec que va presentar, tenim aquesta vista, és el quadre que està als Estats Units, el tenen com el Tibidabo, però jo crec, sí que ho és, però jo crec que correspon al que aquí surt com la muntanya del Coll, perquè això també és la muntanya del... És la zona de Vallcarca, la muntanya del Coll. He fet forces voltes per aquí fent fotos i buscant el lloc exacte. L'exacte no l'he trobat, però jo diria que sí que és en aquella zona. I, per exemple, l'església del Coll, que com podeu veure sí que és exactament aquesta. Aquest quadre està en una col·lecció de Barcelona, però no sé quina. Se li ha perdut la pista fa uns... no gaires anys. De fet, sé un col·leccionista que em va dir que l'havia tingut i l'havia canviat per un altre quadre. O sigui que, bueno, no està... un dia el trobarem, no està tan lluny. Doncs aquests dos quadres jo crec que segur que els va presentar. Però, si volem parlar de l'avantguarda, per no tocar tots els temes que tenen a veure amb Lagarde, dels quadres que va presentar em són especialment interessants aquest quadre que es diu Arabescus, Bosset, quadre, pintura. Arabescos. L'arabesc és un motiu abstracte, per definició. Ve de la decoració geomètrica àrab o islàmica i en aquest context de les avantguardes també té a veure amb el formalisme musical, l'arabesc com a forma musical, i està molt associat a l'abstracció. Hi ha bibliografia que no m'allargaré ara a explicar-ho. Vol dir que era un quadre abstracte? No ho sé, no en tinc ni idea, però ho trobo curiós que presentés dins de tots una sèrie de quadres ben figuratius que aparegui aquests arabescos. I després apareixen un aquarel·la, volum i color, estudi de forma, línies, com ho diu per aquí, no sé, línies, en fi, una sèrie de quadres, croquis de moviment, bueno, no sé exactament què podrien ser, no els hem trobat, no en tenim ni idea, queda en el món de la hipòtesi. Evidentment, aquesta és l'exposició en què presenta aquesta definició molt breu del que ell proposa com un nou moviment artístic, que és el planisme, del qual, ja et dic, no hi entraré ara, no en tenim gaire definició, però si l'entenem com un moviment d'avantguarda, cap de les obres que coneixem totes són obres figuratives, amb una tradició més aviat, com deia, constructiva cesaniana. No sé si cap d'aquestes obres es pot considerar molt... I, en canvi, potser aquestes com l'Arabescus, que no sabem quines són, potser podrien anar per aquí. Perquè, si no, de què presentar un moviment nou? A veure, evidentment, Lagarde, en aquest moment, com que està buscant el seu lloc al món, ja he dit que és molt jove, i ell veu que això de París dels ismes funciona, jo crec que ell pensa, va, Catalunya també funcionarà, no sé, doncs, va, planisme, no? Com podria ser, potser un altre nom, és cert. Però, bueno, amb el temps, això que aquí apareix com un nom irà agafant contingut. És curiós, jo crec que apareix primer la idea i després, mica a mica, li va donant un fons. I, en tot cas, aquests arabescos en podrien ser una intuïció. Bé, el març arriba a Girona, exposa a Atenea, molts dels quadres són repetits, alguns no, perquè els ha venut, l'Església del Coll l'ha venut, per exemple, això sí que ho sabem, i exposa aquest retrat de Mademoiselle Torcí que ens ensenyava abans l'Eva, que jo no sabia qui era, jo pensava que era una amiga seva o coneguda, i no, després gràcies a l'Eva vaig saber que era aquesta cupletista que ens ha esmentat abans, i molt de cafè concert, això de Barcelona li ha anat bé, i el paral·lel, però bueno, tot això en 3 mesos, que consti, és que tot és molt, molt veloç. Ell dirà més tard que va deixar l'escultura per la pintura perquè té un caràcter molt impulsiu i li va millor, cosa que diria que és força, força així, no? Pel que en sabem i en coneixem. A Girona pinta també. Al museu tenim un parell de quadres pintats d'aquesta època. Aquí us he volgut ensenyar aquest, que vam descobrir 2 setmanes abans de l'exposició. Un col·leccionista molt fan de Lagarde d'aquesta època em diu, no l'he podido evitar, he comprado otro, que ja ens ha deixat alguns quadres per l'expo. I diu, mira este. I al primer moment vaig dir, ah, vale, no me'l vaig ni mirar. I de cop estàvem un dia allà, dic, a veure, agafo el mòbil i dic, home, però això és Girona vista des de Pedret, claríssimament. El riu, la catedral i Pedret, aquí diu Vinos, dic, és que això Vinos, això ha de ser... On va estar que tingués riu? I jo estic seguríssima, vaja, ho podríem comparar amb fotos de Girona i veuríem que és Girona i la famosa barca que travessa el Ter. Ho hem fet. Per tant, aquest quadre, en primícia, podem dir que és el Girona al riu, que sabem que va exposar a Girona, a París, a Barcelona, a tota una sèrie de llocs, i que aquest col·leccionista va comprar com no sé, paisatge de riu o alguna cosa així, i ara li hem explicat, i ell està molt content, i nosaltres també, d'haver-ho pogut aclarir. No? Per això dic que tot és un treball com en procés, i que, no sé, que tot va progressant mica en mica, esperem que cap a conclusions, no? amb el temps. No sé si és d'aquesta època, perdona, no sé si el va presentar aquesta exposició, però és d'aquesta època aquest bodegó, potser el va exposar, poder no. He de dir que tenim quadres, el títol del qual no lliga amb cap catàleg i són del període, clarament. Bueno, aquí ho deixo també, si no és aquest seria un de semblant. I també són d'aquesta època, que tampoc surten amb aquest nom al catàleg, aquesta maternitat, que, tornem-hi, és la part més... Jo, clar, ella abans he dit, arriba aquí, s'ha de fer un lloc, inventa això del planisme, però ell també veu que l'artista que està triomfant més a Catalunya és Sunyer, i això és claríssim, és l'artista segurament més ben considerat, i amb ell els noucentistes, i deu pensar, escolta, quina bon árbol s'hi arrima, no? I llavors té aquest tarannà, té una sèrie d'obres de temàtica més propera al noucentisme, més la masia, no? Ara, amb aquest estil seu, els arbres són molt sunyerians, no? Són aquests arbres torts que després diran Dalí, i bueno, té aquest punt, bueno, és això, és un artista buscant-se, no? I entre el que es busca, doncs ens deixa coses com molt, molt interessants i d'altres que són com més experimentals. No? Com que d'aquest quadre no tinc una foto gaire bona, no vull entrar massa, però a mi aquests colors d'aquí baix em recorden molt alguns paisatges de Miró de després. Però bueno, és una foto d'una no sé, no és una foto molt bona i tampoc vull arriscar massa pel que fa als cromatismes, no? Però alguna cosa hi ha, no? en tot aquest ambient. No? Bé, gràcies a la recerca de l'exposició sabem segur que l'any l'hivern 15-16 el passen a París, tots dos, perquè van sempre junts, l'Hortans i en Celso, això sí que ho hem esbrinat, fins al moment, tot el que hem descobert d'ells és que ho fan tots sempre junts. D'aquesta estada a París són diverses vistes del Pont Neuf, a l'exposició en tenim una, aquí tenim una de, aquí us ensenyo una de diferent. I jo crec que també aquest anar a París, el veu a Modigliani, segur, perquè és quan Modigliani li fa el retrat, a més tots dos els porta durant un temps a la mateixa galeria, torna a veure què passa a París. És el París de la Primera Guerra Mundial, però no és un París inactiu d'exposicions, al contrari. Se'n fan moltes, hi ha molta vida. És curiós perquè el front era relativament a prop o s'acostava i, en canvi, la vida va anar seguint, més del que ens podria arribar a semblar. I podria ser aquesta obra d'aquest moment. No ho sé, torno a dir, potser és anterior, però aquí també sembla, per la firma, no és d'abans, ha de ser d'aquí o més tard, no? Pel tipus de firma que fa. En aquest punt també com molt primitivista. I potser aquesta, jo també la situo en aquest període. No? A mi aquesta, evidentment, em porta al cap de seguida aquest rostre màscara, diguem-ho així, no? Que pinta Lagarde, em recorda immediatament, que no sé, la pintura de Picasso, no? El retrat de la Gertrude Stein de Picasso, no sé si el va veure, no el va veure, tornem a estar, però aquesta afinitat, no, en la forma de representar el rostre, sense cap mena de dubte hi és. Una altra cosa no, però vista la gara en tenia, això seguríssim, per identificar artistes. No? Després, com els treballava o tractava ell o ho adaptava, això depèn dels moments, com he dit, és més afortunat o menys. Però una capacitat de mirar i d'aprendre, sens dubte la tenia, i de detectar coses interessants. Abans que parlava del planisme, val la pena dir també que el planisme és el primer isme, diguem-ho així, inventat per un artista espanyol. És a dir, a banda de Picasso i el cubisme, que Picasso no li va posar el nom de cubisme, el nom va anar sorgint, el primer artista espanyol que sabem que s'inventa un nom i se l'autoposa és Lagarde. Després en vindran d'altres, però per dir també que aquesta visió, d'alguna manera, també la tenia a la seva manera i en la seva joventut i en les seves possibilitats. A l'estiu torna a Catalunya, se'n va a Blanes, aquest és un altre paisatge diferent dels que tenim a l'exposició d'aquesta estada a Blanes, i al setembre exposa a les Galeries Laietanes. Aquí tenim el catàleg, algunes d'aquestes obres les tenim a l'Expo, algunes són les que va fer Girona, d'altres, i aquí, per exemple, doncs, és una exposició curiosa amb moltes obres, 34 pintures, més aiguades i dibuixos, entre les quals obres com aquesta, que gairebé és costumista, cesaniano costumista, podríem dir-ne, s'assembla molt als jugadors de cartes de Cézanne, etc, etc. Aquesta, a mi aquesta m'encanta, aquesta també està a la venda a Madrid, si algú la vol adquirir. Aquesta creiem que és el Trigal, que és una de les obres que ell va exposar en aquesta mostra. Aquesta segur que la va exposar, va sortir a les revistes de l'època i seguríssim, la noia, amb diversos noms, però és aquesta. I jo crec que també aquesta. Aquesta la vam arribar a trobar, però el col·leccionista va dir que no, per tant, bueno, doncs ja està. Però totes aquestes peces, si no són ben bé del 16, gairebé. Però també exposo dues coses més peculiars. Això no és ni una foto, ja sé que és una cosa pèssima, és infecta. És baixat directament de la tesi de la Isabel García, que està fet encara amb màquina d'escriure, diguem-ne, i fotocòpies. Però era fins i tot per jo recordar-me. Perquè això, segons la Isabel García, és hipòtesi seva, que ella ha vist la imatge, jo només he vist això i no m'atreviria a dir-ne res, però això, ella creu que és un collage que ell va presentar a l'exposició de Barcelona, en el qual aquí apareixeria una etiqueta d'un fixatge de fotografia i aquí d'un paquet de tabac, abans que parlàvem de les capses de llumins, no? No ho domino ni molt menys, però no sé si n'hi ha gaires de collage d'aquest tipus en l'art espanyol fet aquí, gaire anterior a aquest. Cosa que, no sé, jo d'entrada no ho afirmaria, però tampoc se me n'acudeixen tants. Si realment és aquest, si realment es va exposar en aquest moment, doncs és una altra peça de Lagarde que també demostra aquesta connexió, no?, amb coses que el papier collé en aquest moment a París, doncs, bueno, una mica abans, havia estat una tècnica molt treballada justament pels artistes més d'avantguarda. I si no, el que segur... Ai, perdoneu, aquí m'avanço, i la Isabel García el posa en relació també, això és molt posterior, però ella el relaciona amb aquest collage del Barrades, que és un collage molt curiós perquè hi ha enganxat una carta del Torres García, que és és una mena d'homenatge i retrat. Deia que també hi exposa aquesta obra, aquesta segur que l'exposa, perquè surt a les revistes de l'època, no sabem on és, però en tenim aquesta foto en blanc i negre. Ensaig de llum per planisme. La primera obra que ell exposa clarament amb l'adjectiu planisme que ell s'ha inventat. A Barcelona no li fan pràcticament ni cas a aquesta obra. Els crítics parlen molt de l'exposició, més aviat bé, en general, parlen de totes les altres obres i aquesta ni la veuen. El planisme ni l'esmenten. No se'n parla fins que va a Madrid. A Madrid xoca molt, pel que sigui. Xoca tant que hi ha un periodista que queda fascinat i li fa una entrevista i li pregunta per aquesta obra diverses vegades. I en un moment donat diu... ell li diu, bueno, diu, què me diu vostè que és senzillíssim aquest quadre? Fíjese en que la mujer de dos cabezas, li va dient, no se apoya en una mesita que no se ve. Naturalmente, diu en Lagarde, como que la mesita está descompuesta por la luz. Por eso el observador no descubre más que franjas amarillas, rojas y azules. Azules por el muro, que es azul. Amarillas por el sol, que es amarillo. Y rojas por el traje de la mujer, que es rojo. De manera que no hay mesita, puesto que no se ve. Pero hay algo infinitamente superior, el ambiente total de la estancia. Cuando usted lo afirma, li diu l'altre, no? Com diguen, si vostè diu, no? Bueno, però és per imaginar-vos una mica els colors d'aquesta obra, que devia ser, jo crec que s'assembla molt al reflex en forma cònica que tenim a l'exposició, pel que en diuen, no? Bé, aquesta obra, com deia, és la primera clarament planista. És una obra que, de fet, ell havia pintat a París, probablement, perquè en el catàleg, de fet, si us hi fixeu, posa... aquí, sí, ensaig de llum... Col·lecció Cheron, Galerie des Independants. Cheron era un galerista de París, era el mateix galerista que tenia Modigliani, com us deia abans, sabem segur que li va organitzar una exposició, ho explica en Montsalvatge, i per tant jo crec que aquest quadre el va pintar a París i el va portar de París cap aquí, per això dic també que a París li va venir una cosa com més avantguardista i quan tornava aquí feia un pas una mica enrere i es tornava com una mica més noucentista, devia pensar cada públic, no?, el que li pertoca. Però tot això l'exposa, i com deia, jo crec que aquesta natura morta i aquest ensaig de llum serien com les primeres coses molt més potentment avantguardistes, per dir-ho així, que presenta. Com deia, moltes d'aquestes obres les ensenya a Madrid, de Madrid no tenim catàleg, però per la premsa sabem que també, per exemple, a la mateixa expo que ensenyava aquesta, per això el públic deia, bueno, a veure, els que deia, senyor, usted nos tiene desconcertados, li deien, no? I ell deia, bueno, perquè l'art és libre, i perquè tal i qual, i perquè... Clar, sí, vull dir que tant podia fer una cosa com l'altra. Aquesta maternitat va sortir a la venda fa uns mesos a Nova York, a Sotheby's, em sembla, a Nova York, o sigui que ara mateix sembla ser que és als Estats Units, també. Aquest periodista que us llegia abans, que li va fer aquesta entrevista, força extensa, publica aquesta foto d'ell i publica aquest autorretrat. 1917, això és del març del 17, autorretrato a la manera planista. Per tant, a banda de l'ensaig de llum per planisme, ja estava fent coses encara més geomètrico, abstracte, avantguardista. Una mica de futurisme, una mica de cubisme, que és el que li diuen tots. Tampoc és que el dibuix es vegi molt i molt bé, però vaja, tot això es veu claríssimament. Veiem un campanar... una noia, i aquí una mica el que seria el seu retrat. No? La noia la podem veure més bé, per exemple, en aquesta imatge, no? En aquesta aquarel·la, que també està a la venda, o ha estat en algun moment, aquesta combinació entre la noia molt més avantguardista, el poble, és aquest punt, és molt lagarià això, és aquest punt, no?, d'anar trobant espais, podríem dir-ne de compromís, podríem dir-ne de trobada, no?, entre uns temes, uns paisatges, uns motius i unes formes que a ell el van interessant. Però bé, que això sigui del març del 17, això encara és més abstracte, per dir-ho així, que l'ensaig de llum, no? I evidentment molt més que la maternitat. Per tant, i d'aquest mateix moment, per exemple, a l'exposició en tenim un dibuix que també està fet amb un paper del Gran Hotel Continental, doncs tindríem aquest. No? I bé, primavera del 17... A Madrid hi estan dos mesos, no, tornen a Barcelona, que l'ambient és com més propici. A Barcelona estan passant moltíssimes coses, jo aquí ho simplifico només ensenyant que es fa una gran exposició d'art francès, com bé sabem, que tenim els ballets russos, versió primer oriental, i a la tardor, versió avantguardista, però que vol dir que hi ha Picasso per Barcelona, que ha vingut amb la seva nòvia i que està per allà, i poso aquest de Picàvia per recordar tota aquesta colònia artística internacional. Tenim una ebullició artística importantíssima, i Lagarde i Verguer diuen, segurament comencen a trobar, finalment, no, gent més afí. Fa una petita exposició col·lectiva al juny, i en aquell moment, si és que no l'ha conegut abans, coneix el Salvat Papasseit, segur. El Salvat Papasseit està treballant a les Galeries Laietanes, fa diverses coses, però seguríssim que es coneixen. De fet, Salvat li fa una crítica d'aquesta exposició. Salvat diu, és contundent i fort en Lagarde, no l'acabo d'entendre, però bueno, el seu públic tindrà, ve a dir, d'alguna manera. I el que és segur, com deia, és que això marca l'inici d'una certa relació. Segurament a través de Salvat coneixerà Barrades. Aquest és el retrat que Barrades li fa a Salvat, que tenim a Girona també, no al museu, però forma part de la col·lecció Santos Torroella. Salvat era l'editor, entre altres coses, d'Un enemic del poble, en el qual va aparèixer en el seu moment el dibuixet de l'Hortans i també alguns dibuixos de Lagar, a més de ser una publicació en què van publicar Barrades, Torres Garcia, etc. etc. Aquest petit nucli de l'avantguarda una mica va girar al voltant d'això. I com deia, jo crec que l'amistat més important i coneixença que fa Lagar en aquest moment és amb Barrades. Jo en algun lloc havia escrit que potser s'havien conegut el 16, ara crec que no, que va ser el 17 en aquest moment, maig, juny, principis d'estiu. Tenim un dibuix de Lagar a mi amigo Barrades, que està en una col·lecció de Barcelona, que testifica, no està datat, però vaja, ens recorda, té aquests motius típics, la noia, el gerro, aquests motius lagarians que apareixen en moltes obres. I jo crec que aquesta amistat és molt important per tots dos. També és a través d'això, de Salvat, jo crec que coneix el Lagar, bueno, tots dos, el Barrades i el Lagar, coneixen el Torres Garcia. No el van a veure, no es coneixen fins l'estiu, a l'agost del 17. I aquí es crea un nucli molt interessant, de gent amb unes certes afinitats. Barrades i Lagar tenen la mateixa edat, tots dos han estat a París, Barrades menys temps, però tots dos hi han estat, i tots dos, jo dic, a algun lloc són artistes joves que no són catalans, per tant no parlen català tampoc, però que estan intentant fer-se el seu nom a l'escena artística catalana, no? El Lagar li portava molt avantatge, duia ja moltes exposicions i tenia un nom, una crítica, vendes, en comparació, vaja, amb Barrades estava molt més ben situat. Barrades era un desconegut. L'any 16, ell havia arribat a Barcelona el 14, marxa, torna el 16, el 16 no pinta res que sapiguem, però el 17 torna a començar a pintar i ho fa amb un estil que quan hi torna va un pas per davant del Lagar, no? Jo crec que el Barrades també li influeix molt tot aquest ambient de la ciutat, aquestes relacions, aquests contactes, i quan hi torna, doncs, ens està fent amb aquest estil, aquesta obra avui en dia es diu, es coneix com a composició vibracionista, vibracionisme és el nom que Barrades inventarà pel seu moviment, del qual ell també és l'únic practicant. Jo crec que és la seva... Diu, ah, tu planisme, doncs jo vibracionisme. Ah, doncs molt bé, no? Doncs estupendo. Té un sentit, el vibracionisme. Ara no, el dia que parlem de Barrades ja m'hi estendré. Té un sentit molt obvi, més que el de planisme. Però, bueno, en qualsevol cas, jo crec que és una mica aquesta... Ah, mira, doncs jo també podria tenir el meu moviment. Jo també puc reprendre aquest tipus de recerca, puc incorporar coses futuristes, simultaneistes. No he parlat dels Delaunay, però tenen una influència brutal, increïble. Després en sí que ensenyaré un quadre molt ràpidament. Doncs això, una mica tot aquest ambient. I llavors jo crec que el Barrades fa una evolució molt ràpida l'any 17, en certa manera, entre altres coses, gràcies a aquesta relació, entre altres coses, insisteixo, amb el Lagar, no? D'una manera l'estimula, no? Bueno, aquest jugadors de cartes, versió Barrades, molt diferent que la que Lagar havia presentat uns mesos abans, però vaja, tema similar, no? Zíngares, jo aquest sempre em fa pensar una mica en les barraques del Lagar que tenim a l'exposició, pels colors, les ratlles, etc. I hi ha el 18, perquè el desembre del 17 Barrades fa una exposició junt amb el Torres Garcia, però el 18 farà una individual a les Galeries Laietanes, i el 18 això es torna més complexa, i del 18 són aquestes vistes urbanes meravelloses que m'encanten del Barrades, molt simultànies, no? Com aquest port de Barcelona, tema que també tracta el Lagar, o aquestes vistes, no, del carrer amb aquesta profusió d'estímuls, cartells, sons, sorolls, formes, etc. No? Aquest és el catàleg de l'exposició de Barrades del 18, claríssimament vibracionisme. Jo crec que al seu torn això inspira en el Lagar, que fa una exposició just després, a per primera vegada posar planisme, a fer una secció clara de planisme i posar-hi totes aquestes obres, que avui moltes ja les coneixem, més avantguardistes. Té una altra secció amb les més figuratives, noucentistes, per dir-ho així, que continua fent, però té una secció específica amb les més, diguem-ne, avantguardistes. Jo crec que això és gràcies al Barrades, diguem-ne, no? Que hi ha aquest punt de relació. Què hi exposa? Doncs a banda de les que tenim a l'exposició, que són les més importants, doncs les dones a la font, per exemple. Jo crec que aquest bodegó planista, que també està en una col·lecció particular, que també ha desaparegut la pista, però algun dia també el trobarem. Aquesta composició en caps femenins, potser, podria ser aquesta o podria ser el que tenim a l'Expo, estan molt, molt relacionats. I moltes d'aquestes les exposa a la tardor a Madrid, aquest és el catàleg que us ha ensenyat també la Maria José abans, perquè és una exposició conjunta amb l'Hortans, en la que repeteix, també aquí tot és planismo, ja, les figuratives, les que no, tot va sota el nom de planismo. Per algun motiu, quan va a Madrid, li venen més ganes d'epatele bourgeois, diguem-ne, no? I es posa més torero. I a Madrid li foten fort, perquè li diuen de tot, de tomar pelista per munt, vull dir que no s'estan de res. La crítica de l'època és directa. Però aquí torna a exposar pràcticament les mateixes obres, amb alguns afegits, perquè entremig han anat a Galícia, a veure la família que s'ha traslladat a Galícia, i hi ha algunes obres de tema gallec. Mentrestant, el Torres Garcia, què estava fent? El Torres Garcia té molta més relació amb el Barrades, evidentment, tampoc hi entraré en detall, però per veure que Barrades, Lagar, Torres Garcia eren una mica el grupuscle, per dir-ho així, avantguardista, no? Doncs, per exemple, aquestes són les obres més dinàmiques, que no ho és gaire el Torres Garcia, és molt més estàtic del Torres Garcia. Entremig coneix un poeta, el Josep Maria Junoy, que és poeta i crític d'art, que edita una revista que té una durada breu que es diu Trossos, en la qual Lagar publica, Barrades publica i Torres Garcia publica. Que el Barrades, evidentment, la coneixia, ens ho mostra, que evidentment la coneixia perquè hi va aparèixer, ens ho mostra aquest afix en què la cita, i de passo us he posat aquest altre en què cita Vell i Nou, que és aquesta altra revista que editaven les Laietanes, molt important per l'art de l'època. Junoy publica aquest famós caligrama dedicat a Guinemer, l'octubre del 17, en una revista francòfila. Guinemer és aquest heroi de la Primera Guerra Mundial francesa que és pilot d'aviació i mor en un accident. Desapareix, vaja, per ser més exactes. I Lagar, sigui per admiració a Junoy, per proximitat, no ho sabem, per amistat, per desig de, pel que vulguem, una mica de tot, pinta aquesta obra, que és la seva obra, per mi, més important del període avantguardista, que està a París, però tampoc hem arribat molt a prop, també, però tampoc el col·leccionista va morir i la família ens ha ignorat, fonamentalment, són coses que passen, que és el Raid Guinemer Som Alsàs, que s'exposa sempre com a homenatge a Josep Maria Junoy, o dedicada a Josep Maria Junoy. Per tant, el Junoy és una altra peça en aquest moment, després no, però en aquest moment és una altra peça d'aquesta avantguarda catalana amb la qual es relacionen. Aquest és el caligrama que esmentava abans l'Hortans, que nosaltres sapiguem no ha estat publicat mai en cap antologia, ni article, ni text sobre Junoy, que vam recuperar, en fi, el museu ha pogut comprar aquest cataloguet i ara el tenim aquí dipositat, però que no estava aquest catàleg a cap arxiu espanyol que haguéssim nosaltres buscat i que tenim a l'exposició reproduït per veure'l, doncs, com il faut. Aquí he volgut citar també el Vicent Soler de Sojo, aquest crític d'art que, perquè es veu, només m'ha interessat a mi fins ara, però que és un personatge força interessant. És el primer crític d'art a Catalunya que parla de pintura abstracta en una de les seves crítiques i que també feia caligrames. I era amic del Junoy i va escriure sobre tots ells i una mica acaba d'acompanyar, no?, aquest petit grup que no eren gaires, el Folguera, en Foix, en un moment donat, però no hi ha tanta gent en aquest moment recolzant l'avantguarda. I el trio, no?, diguem-ne, aquest document importantíssim, l'Arc Voltaic de febrer del 18, promogut pel Salvat, en el que col·laboren Miró, Barrades i Torres Garcia, no pas Lagar. Com que només en va sortir un número, podem dir, potser Lagar hauria col·laborat més endavant, potser sí, potser no, no ho sabem, en tot cas en aquest petit número no hi col·labora. Sempre l'hem vist com una fita, i ho és, òbviament, de l'avantguarda, llàstima que va tenir tan poca durada, però ens porta escena a Joan Miró, que és l'altre personatge, l'altre pintor, junt amb els que ja he citat fins ara, que per mi és fonamental. Miró coneixia l'obra de Lagar. El març del 15 en parla en aquesta carta. Ha vist l'exposició de Can Dalmau i diu, no sé si recordo si és en... És igual, està publicat en Ricard, o diu... Nostra vida d'art barcelonina és ara molt intensa. Un pintor de gran talent, lluny, molt lluny d'estar format, però en Lagar, ens ha mostrat les seves obres cezanistes. Ara tenim l'Otto Weber, alemany i estructuralista, si bé no tan fort com l'altre. Molt ens interessa veure aquestes guspires d'art nou. O sigui que Miró l'ha captat ràpidament, ha vist aquí alguna cosa interessant, no? Sense més, tampoc masses més voltes, no? Bé, Miró fa la seva primera individual el 18, i és molt interessant, tenim aquest cataloguet, no? I tenim any a any tot el que hi presenta, i per tant tenim una quantitat de temes, i en el cas de Miró sí que jo crec que sabem totes les obres quines són, o pràcticament, està com molt més estudiat. Llavors és molt interessant veure la coincidència de temes amb Lagar. El que diré ara, no estic dient que Miró copiés a l'agar o fes el que feia. No, no, no. Estic dient que hi ha uns temes que interessen, uns motius i unes formes que d'on venen, doncs, de molts llocs diferents. Les fonts poden ser múltiples, eh? Però que a mi em resulta molt suggerent, no?, de veure aquests punts. Per exemple, que Miró pinti la Reforma. Què és la Reforma? L'agar té un quadre que és la Reforma i dic, ¿esto qué es? Buscant una mica vaig descobrir que es referia a la Reforma de Via Laietana. I a com això havia mostrat una vista de la ciutat diferent, que a l'agar i a Miró, com a mínim, els va interessar prou per pintar-ne cada un una obra i exposar-la. No coneixem la de l'agar, però aquesta és la de Miró. No sé si hi ha molts altres autors que ho van tractar, no ho sé, però aquests dos ho vaig trobar curiós. L'ampolla blava. L'agar havia pintat l'ampolla verda. No deixa de ser també... És molt diferent una que altra, si és que l'ampolla verda és la que ens pensem, però en tot cas no deixa de tenir també el seu punt. El retrat d'una baileta. A l'exposició tenim una altra obra de l'agar que s'assembla més, la de Miró. Aquesta és una de diferent de l'agar, però aquests retrats frontals i eràtics, aquest rostre tan ben dibuixat amb aquestes formes, té un punt aguilar també amb aquestes trenes, el de l'agar. És aquesta familiaritat, no? L'agar té paisatges com aquest, amb el seu cavall o asa, no sé ben bé què és, en primer pla. Miró va fer de l'asa un motiu important. Per cert, no me'n puc estar, Quan vaig buscar l'asa al catàleg de la Fundació Miró, surt com a asa aquest dibuix. Això no és un asa, això ho tinc claríssim. I és molt semblant a les llames de l'Hortens Veguer. No, Pepa? Els hi diguem, no?, que això no és un asa. Jo he posat un interrogant, perquè dic, un asa no és... Home, Miró sap dibuixar molt bé un asa. Això no és un asa. I en canvi s'assembla molt, molt a les llames, o a la Bix, segons com, de la Veguer. Aquí ho deixem. I li vaig passar a la Maria José, dic, mira què he trobat. Dic, aquest recorda, no?, aquest... Exacte, per aclarir què era, perquè no sabíem. És una curiositat, però aquí està, no? Bé, Miró també té, evidentment, el seu hort a Masa, no? I a mi aquesta és la que em té més fascinat. A mi aquest dibuix de l'agar va aparèixer en una subhasta i té una composició molt semblant al Mont-roig. Com que no l'he vist mai, no en tinc ni idea, no sé, però té aquest detallisme del Miró detallista i no sé, tampoc em vull fer més, no hi ha res. Sortia com a circa 1916, no en tinc cap mena d'informació, però bé, aquest punt potser és més tardà, el dibuix, i està inspirat en Miró, no ho sé, però bueno, aquí està, no? I en tot cas, el que dèiem, aquestes proximitats i afinitats penso que són molt suggerents. I penso que en general una revisió de Miró més vinculat a Barrades i a l'agar seria interessant. No se'ls sol contemplar, no, Pepa, massa? I, bueno, posem... Vale, ja, després ho parlem. Bueno, o aquesta composició general, no?, per exemple. Jo hi veig moltes afinitats i que crec que no s'han explorat i que aquí estan, no? Fins i tot en aquest nu, no? Bueno, n'hi ha diversos de Miró. Això és una pàgina de l'exposició del Saló de Primavera del 18 en què hi havia l'agar, Miró i Barrades. I Miró i Barrades surten a la mateixa pàgina i em fa molta gràcia. Aquí ho deixo també. Són obres molt diferents, però per recordar. I de fet, el senyor, l'autor del text, que ara no recordo qui és, diu, és que aquí el més fort que hi ha en aquesta exposició són l'agar, Barrades, Miró i cita algú altre, ara no me'n recordo, no? Però vull dir que clarament destacaven d'alguna manera, no?, respecte a la resta. En aquesta exposició també hi havia una representació important de Delaunay que influeix en tots ells, sense cap mena de dubte, i des de ja fa anys. Poso aquí aquest exemple per no ara entrar en aquest tema, perquè els Delaunay i Barcelona ja ha estat més o menys força estudiat i per no donar-hi voltes. I bé, hi ha fins i tot motius comuns entre tots, no? A mi el motiu que em fascina és aquest, no? Això, la doctora Balzac, a la Masia de Miró, que aquí no he posat la Masia, he posat aquest dibuix, però aquest cercle vermell, la doctora Balzac l'identifica amb una forma solar a la Masia, i ho explica molt i molt bé en el seu llibre sobre Miró. I, esclar, a mi, Barrades va fer de la roda de carro a diligència un motiu molt central de la seva pintura, molt. Està en moltes obres del Torres Garcia, en un parell del Lagar i en algunes del Miró, no? I em sembla també significatiu, no?, com a un motiu que no sé fins a quin punt podia o no tenir algun sentit. Per cert, com a anècdota, jo crec que el Barrades la va treure d'aquí. Aquest és un Van Gogh que estava a Montevideo quan Barrades vivia a Montevideo. I era després ara està als Estats Units, però en el seu moment estava a l'Uruguai. I el Barrades el va veure segur. Jo crec que aquest Van Gogh va quedar, aquesta diligència va quedar, no? I bé, ja vaig acabant. Tot això passa l'any 18, tota aquesta relació intensa entre tots ells. La tardor del 18, Barrades i Lagar i Veguer se'n van a Madrid. Abans, Lagar passa per Bilbao. A Bilbao fa aquest dibuix del qual després em pintarà aquest quadre que el tenim a l'exposició. A Madrid, ja ho hem dit abans, exposen i surt un article de premsa d'un amic del Barrades a pàgina completa dedicat a l'exposició de Celso Lagar, amb el dibuix d'en Lagar de Bilbao, un retrat de Lagar fet per Barrades i aquest dibuix de Barrades que després seria el punt de partida de Casa de Apartamentos, no? d'un oli seu. I aquest periodista madrileny escriu, diu, Celso Lagar recogió de fuera, no decimos copió, las innovaciones más aventuradas sobre arte y con su talento las importó en España, donde arraigaron tan hondamente que hoy forman escuela de la que los más firmes sostenes son Lagar, Torres García y Miró. No adicionamos a estos tres nombres el de Barrades, porque este es rey y señor sin vasallos de su escuela vibracionista. És el primer periodista que es posa a tots quatre en relació tan clarament. A Barcelona no havia passat, i cap aquest senyor de Madrid ho té claríssim, no? Que hi ha una... Mira que Miró, Madrid no devia ser massa conegut, però bueno, ho veu, eh? I per tant, bueno, és una pista que em sembla que val la pena d'alguna manera de seguir, no? Bé, Lagar es queden encara un temps més per Espanya, el 19 torna a Bilbao. He trobat aquestes dues obres com a possibles obres que hagués fet a Bilbao l'any 19, és una referència molt minsa que en tinc, però bueno, aquí les deixo, i llavors sí que ja se'n van definitivament a París. Acabo amb aquesta, ja que abans l'Hortans ens ha ensenyat la Bix, la Maria José ens ha ensenyat la Bix de l'Hortans, només per recordar que això, que Veguer i Lagar passen la resta de la seva vida junts, fins que mor primer una i al cap d'un temps doncs l'altra, que exposen junts, viuen junts, viatgen junts, i de tant en tant doncs, es piquen l'ullet, no? Una a l'altra, i a mi aquest m'encanta. Aquest també està en una col·lecció privada, que també el col·leccionista no ens l'ha deixat, que ja sap molt de greu, també hi vam arribar. N'hi ha forces que no ens han deixat, que l'últim moment... No. Col·leccionistes n'hi ha de tots, n'hi ha de molt generosos i n'hi ha que no ho són tant, no? Hi ha de tot, i està bé. Però aquest es va vendre a Barcelona, no fa gaire, o sigui, crec que és a Barcelona o... Bueno. Però vaja, per acabar una mica, per recordar-nos doncs, aquesta relació. No? I bé, per part meva, doncs ja està. Si hi ha alguna pregunta... No sé si hi ha alguna pregunta o alguna cosa, o ja és hora d'anar a dinar.
Que també era molt amiga, que també va tenir una relació intensa amb Modigliani, i que també hi ha aquests, en els seus inicis, aquestes picades d'ullet, el que seria aquests rostres, que també ens ho recorden molt. I Mela Mutter, també s'ha parlat abans de la Bonzanska, que també era d'aquest grup dels polonesos. Vaja, que tot això encara és un totus revolutum, però que jo penso que amb aquest treball que s'ha d'anar fent anirem descobrint i posant una mica més d'ordre o de llum, si és que s'acabarà mai. No sé, però em feia gràcia apuntar-ho. I després també que la Mela va anar a l'Acadèmia Julien. No sé, Lagar i tampoc la Veguer, però també és l'acadèmia en la que van estudiar Blai.
Ja et volia dir felicitats, Lluïsa, fantàstic, aquesta recerca que has fet. I et volia dir només una cosa, ja pots dir sense cap problema que la referència de Miró de la seva pintura de l'any 17 i 18, sobretot fins i tot una mica abans de la pintura de detallista, que aquí ja se'n va a un altre espai, és el Celso Lagar, cosa que jo vaig veure a l'exposició, ja parlarem de Lluís, i ara quan he vist tot això, és que hi ha fins i tot els colors, i això ningú ha vist, perquè la figura de Lagar, evidentment, necessitem els historiadors tan absolutament precisos com la teva recerca perquè descobrim la primera influència de Miró. és que és exacte. I jo, no, jo vaig pensar, segur que millor ha vist l'exposició de Lagarde i després apareix, no?, en, el, en els diaris, bueno, en fi, que ja pots dir-ho clarament perquè és que és exacte. Fins i tot temes, l'espai de la referència, aquest espai noucentista que té Miró i que d'alguna manera es vincula amb aquestes noves visions més vanguardistes. És perfecte, és l'inici de la pintura de Miró. O sigui que felicitats.
Em va trucar un col·leccionista de, que ens ha deixat un dibuix, que va dir que vindrà aquest cap de setmana a veure-la i me diu, per cierto, diu, tu t'hi has dado cuenta de com se parece Miró a... Diu, ara te voy a enviar un dibujo. I va i m'envia, diu, esta es una exposición hace poco, de, tu el coneixes, la portada de l'instant, saps, aquell mena de cartell. Diu, es que esto, diu, tienes un cuadro en la exposición que es lo mismo, no? Que és el de Bilbao, jo crec que ell vol dir. No?
El bodegó que has dit tu que és un collage, que es veu molt malament, després Miró el repetirà pràcticament, eh? O sigui que no tan sols pels paisatges, diguéssim, de les masies, de les visions dels pobles, sinó fins i tot aquestes recerques més postcubistes, podríem dir. O sigui que un bon filó aquí, llavors, clar, Barrades i tota la primera que estava guardada.
Sempre hi ha coses, eh? Sempre es pot rascar una mica més i surten algunes coses. Bueno, perquè ningú... Clar, és un moment de l'Aguilar, no? L'Aguilar té una obra que diu, si aquest senyor no va sortir de Girona, d'on ho treu, no? Llavors hi ha moltes influències, no? Però com veus que aquesta parella van arribar aquí i dius, home, com pot ser que això no tingui... Algú té a veure, no? És a dir, que de cop apareixen baules d'aquelles, dius, ah, això ens ajuda a entendre coses que potser fins al moment no havíem acabat de veure, no? D'això es tracta. Bé, doncs no sé, per part meva ja està, si voleu... Vols dir afegir alguna cosa, Maria José, o no?
Sí, sí, no, perquè és que has anat fent tota una sèrie, bueno, que has anat fent tota una sèrie d'enllaços que era com un viatge visual preciós. Moltíssimes gràcies. Sí.
I paral·lel al de l'exposició, eh? És a dir, que no hi ha cap quadre aquí que estigui a l'expo, que
sí,
això és el bo, no?
Sí,
que,
sí, sí.
Que és que hi ha material per... Fas molt.
El Torres García el cita, no? El seu, els seus sí. Escrits, que hi ha una visita de Celso Lagarde i Hortens Veguer, però no en diu res més d'aquesta
no
visita.
No. Però s'hauria de consultar el diari del Torres García. Per què? Una cosa és el llibre que va publicar, La història de mi vida, que això es va publicar, però hi ha uns diaris a Montevideo. I els diaris, a vegades, o sigui, els diaris són més exactes, perquè són diaris fets al dia. De fet, el Lúbar ha descobert que hi ha, bueno, dic el Lúbar perquè en el seu moment el vaig llegir, segurament d'altres, que La història de mi vida, com que la vas fer en el seu moment, anar redactant, no és tan precisa en dades, informacions, llocs, com el diari. Però jo el diari, clar, no l'he vist, el diari. A lo millor el diari sí que diu més coses del Lagarde i Balaguer.
I tampoc a la correspondència, jo no ho he revisat, entre Barrades i Torres
no,
García.
Sí, jo sí que l'he mirat. Hi ha una carta conjunta que el Barrades i el Lagarde li escriuen des de Madrid al Torres García. Quan són tots dos a Madrid el 18, li fan una carta. Hola, què tal? Joaquín, aquí estamos, tal, no sé què. Te saludo, no sé què, tal. I l'altre, ah, pues muy bien.
Ja està.
Que jo sàpiga una carta, no sé. Però els diaris del Torres García potser sí que hi ha algú, però s'ha d'anar a Montevideo, cosa que de moment... De forma immediata no ho farem. Si no hem pogut ni anar a París a tornar a mirar els arxius, sort del que vam veure abans del Covid, perquè si no ja ni això. Amb el que sabem ara, segurament trobaríem coses que jo el primer cop que vaig mirar no vaig trobar, no? Però bueno, això ja vindrà. Això ens ha dificultat també, és clar, moltes coses, no? Sí. Bueno, doncs pues no sé, pues moltes gràcies i ja està. I gràcies per haver vingut. I,